I els diumenges al Via Lliure el que fem sempre és una entrevista. I és una entrevista que no fem venir l'entrevistat aquí a l'estudi, avui aquí al Centre Cívic de Premià, sinó que anem a buscar a la persona, al personatge, en un lloc on ell en citi, un lloc on ell li aporti alguna cosa. En aquest cas, aquesta setmana vam creure que seria interessant parlar amb en Lluís Bassat, publicista, va ser candidat a la presidència del Barça. En Lluís té 80 anys, viu gran part de l'any al Maresme, a Sant Andreu de Llavaneres. Allà ens va citar, a casa seva, i aquesta és la conversa que manteníem amb ell, que crec jo que us interessarà. Lluís Bassat, al Via Lliure d'estiu. En aquest temps de conversa, d'entrevista, de conversa pausada, aquesta setmana ens fa molta il·lusió estar al costat d'una persona molt vinculada a la comarca del Maresme. Per tant, ens fa especial il·lusió que avui sigui el Lluís Bassat, la persona convidada a la conversa i a l'entrevista. Lluís, com estàs? Bon dia.
Molt bé, feliç d'estar amb vosaltres.
Comencem parlant de la comarca del Maresme. El Lluís ha tingut l'amabilitat d'obrir-nos casa seva, per tant estem a la comarca del Maresme, un lloc que has triat per viure, on passes bona part de l'any, combinant entre Maresme i Barcelona.
Al principi només venia els caps de setmana i les vacances de Setmana Santa, de Nadal i de l'estiu, però cada vegada més intento venir dijous i marxar dilluns. O sigui, visc que passo més nits aquí a Llavaneres que a Barcelona. I és que aquí puc fer coses que a Barcelona no puc fer. Aquí vaig en bicicleta, aquí vaig a caminar per la muntanya, com he fet aquest dematí, i això a Barcelona em costa molt més. Ja has de posar el Tibidabo, ja perdo mitja hora d'anar i mitja hora de tornar, i ja llavors ja no em queda temps per fer la passejada per la carretera de les Aigües, cosa que havia fet fa anys, no? Trobo moltes avantatges d'estar aquí. Si no has d'entrar a Barcelona a treballar a les 9 del matí, és a dir, si has d'entrar és un mal somni, però si no, jo estic ja jubilat i per tant no tinc l'obligació de ser a les 9 en punt al despatx, i vaig, però vaig una mica més tard, quan ja l'entrada és més fàcil. I tinc una relació amb el Maresme que ja ve de la meva família. Els meus pares van prometre a l'Hotel Colón de Caldetes l'any 1935. O sigui que de sempre ja la meva família ha vingut cap aquí. Jo vaig néixer l'any 41, i al mes d'octubre, i em sembla que va ser al març, i em van portar cap a Caldetes, perquè passàvem 6 mesos l'any a Caldetes. El meu pare tenia una fàbrica de fulles d'afaitar, que eren les fulles Ibèria, que després es van convertir en les fulles Filomàtic, i per ell quasi era més fàcil agafar el tren a l'estació del Poble Nou, que és on estava la fàbrica, i baixar a Caldetes, que estava al costat de casa, no?, l'estació. En canvi, anar del Poble Nou al carrer Mallorca, entre Rambla Catalunya i Balmes, que és on vivíem, doncs trigava més estona, no? Per tant, passàvem, sí, jo diria que uns 6 mesos l'any aquí, fins que vaig entrar al col·le, i llavors ja van ser només 3 mesos, però eren 3 mesos sencers, no?
Com has vist canviar i transformar aquesta comarca? Jo amb el Lluís Bassat tinc la sort de que fa 20 anys vam poder tenir una conversa. Ara, abans de començar aquesta entrevista, li recordava una conversa aleshores per una publicació local d'aquí de la comarca del Maresme, una comarca que ha canviat molt. Jo fa molts anys que no hi venia. No sé si ha canviat tant com un pot tenir la percepció, tu, Lluís, que fa tants anys que hi vius.
Jo crec que ha canviat, però per bé. Abans no hi havia una autopista i trigaves molta estona a arribar de Barcelona a Caldetes o a Arenys de Mar. Ara hi ha una autopista que ja és gratuïta i per tant té una gran facilitat de transport. Hi ha un tren, unes rodalies que podrien millorar, però no és això, és que jo crec que s'ha fet amb una certa cura. Quan veus ciutats com Benidorm, que el Maresme hagués pogut ser com un Benidorm, no?, amb gratacels i tot això, aquí s'ha respectat l'alçada. La major part de ciutats, de pobles del Maresme, Premià, Vilassar, Masnou, home, no tenen gratacels, no? Una mica Mataró estan fent alguna cosa una mica alta, però sempre amb bastanta cura. Caldetes continua a tenir un passeig marítim absolutament excepcional, amb unes torres dels anys 1900 precioses, i jo crec que el canvi ha estat per bé. També et diré que abans Caldetes o Llavaneres eren poblacions que tenien 1.000 o 2.000 habitants, avui Llavaneres en té 12.000. Hi ha molta gent que ja no ve només a estiuejar, sinó ve a viure. com jo.
Una comarca que t'estimes i una ciutat com Mataró en tens un vincle molt fort, potser molts dels oients que ens escolten no ho saben, però Lluís Bassat allà hi ha impulsat, podríem dir, no? Una de les teves joies, no sé si a nivell de vida, segurament que t'omple d'il·lusió aquest centre d'art.
És el que em dedico, és el que faig des de que em vaig retirar de la publicitat, que no he deixat de fer, absolutament, però que dedico més temps a la fundació que tenim la meva dona i jo, que bàsicament ajuda nens a Àfrica. Però té un segon objectiu, que és promocionar l'art contemporani de Catalunya. I sí, tenim un museu a Mataró que es diu La Nau Gaudí, el primer edifici que va fer Gaudí a la seva vida, que és una meravella, i que jo no sabia que existia. És a dir, quan l'alcalde de Mataró em va proposar fer el museu, encara que fos provisional, perquè no és molt gran, en aquesta nau, vaig dir, Gaudí va fer una obra a Mataró? Sí, sí. La vam anar a veure i vam quedar enamorats. I per tant, sí, des de llavors, ja fa 10 o 12 anys, he fet moltes exposicions, bàsicament d'artistes catalans. De tant en tant també exposem algun artista que no és català, com el Saura, que era aragonès, o el Millares, que era canari. Però el gruix de la nostra col·lecció són els artistes que jo he conegut personalment, com els Guinovar, que estan aquí en aquesta habitació.
Un museu d'art contemporani català, jo crec que potser és el que tu reivindiques o el que creus que hauria de tenir aquest país. No sé si aquest projecte ha de créixer, cap on ha d'anar.
Reivindicava, perquè l'any 2007 ja em van oferir de posar la nostra col·lecció, que hem anat fent al llarg dels anys. La meva dona i jo no hem tingut interès en masses coses més que la nostra família, la nostra professió i l'art contemporani. Mai ens ha passat pel cap ni comprar-nos un barco ni un cotxe esportiu ni... O sigui, som persones que ens hem dedicat bàsicament a la família, bàsicament a gaudir de l'art contemporani, i sí, hem fet una col·lecció que avui en dia és important. I jo volia que aquesta col·lecció tingués una visibilitat pública, és a dir, jo estic feliç de veure els quadres aquí penjats a casa meva, però estic més feliç quan els veu altres persones i els serveix per millorar el seu coneixement de l'art contemporani. Hi ha gent que em diu, és que jo no ho entenc. Dic, escolta, no es tracta d'entendre l'art contemporani, és com el perfum. Tu et poses perfum, li dic a una senyora, i em diu, sí. Dic, i l'entens? Diu, no. Doncs és igual. L'art contemporani no es tracta d'entendre'l, es tracta de posar-te allà al davant i sentir si t'agrada o no t'agrada. Si no t'agrada, no passa res. Però si t'agrada, doncs vés a veure una altra exposició i una altra, i un dia començaràs a entendre una mica, no? O sabràs distingir allò que t'agrada d'allò que no t'agrada tant. I provisionalment vaig acceptar La Nau Gaudí com un lloc on instal·lar la nostra col·lecció. Evidentment no tota, perquè és molt petita, té 600 metres quadrats i caben 100 quadres aproximadament a cada exposició, però n'he fet ja un total de 45 exposicions, més o menys la meitat a La Nau Gaudí i la meitat fora, a Polònia recentment, abans a Bulgària, n'he fet una exposició molt maca a Nova York i per tot Espanya. I jo reivindicava que Catalunya necessita un museu d'art contemporani, i ho he reivindicat des de l'any 2007 fins ara. És a dir, porto 15 anys cridant en el desert i dient que no pot ser que si Catalunya creu en els seus artistes, els artistes els ha d'ensenyar. I digueu-me, en quin museu de Catalunya es pot veure obra del Guinovart, del Ràfols Casamada, de l'Artigau, del Serra de Ribera... O sigui, d'artistes que són de primeríssim nivell mundial i que no se'ls pot veure. Per què? Perquè el MNAC és un museu que pràcticament s'acaba abans de la guerra, el MACBA, que fa exposicions magnífiques, però la majoria d'estrangers, bueno, el Picasso fa les seves del Picasso, el Miró fa les seves del Miró, el Dalí fa les seves del Dalí i el Tapies fa les seves del Tapies i convida tant en tant algun artista estranger. Per tant, si ara un estudiós d'art contemporani de la Sorbona de París vingués a Barcelona i digués, vull veure obra del Hernández Pizjuán, un dels grans artistes que hem tingut, no, enlloc, o del Ràfols Casamada, enlloc. És a dir, Jo he reivindicat que Catalunya necessita ensenyar el seu producte, si el vol vendre, si el vol exportar al món. Als Estats Units, a Nova York, el MoMA va fer famosos el Andy Warhol, el Liechtenstein, que eren desconeguts. Quan jo vaig començar als Estats Units, eren desconeguts. I ara són, bueno, artistes que els veus arreu dels museus del món, a tot arreu. Per què? Perquè el MoMA els ha ensenyat. Doncs nosaltres no tenim aquest MoMA, aquest Museu d'Art Modern de Catalunya, on puguem ensenyar aquests artistes. I vaig fer un article, no fa molt, dient que després de reivindicar-ho 15 anys, jo tirava la tovallola. Deia, mira, jo als 60 anys tenia molta paciència, als 40 més, als 80 ja els he fet, ja no tinc paciència, ja no puc plantejar què passarà d'aquí 10 anys, perquè no sé, jo probablement no hi seré. Per tant, per tot això que jo he lluitat amb molta força i no he arribat a convèncer els polítics adients per fer aquest museu, al final he dit, no passa res, continuo amb la nau Gaudí, sóc molt feliç ensenyant les obres, ve molta gent de fora a veure tot allò que està exposat a la nau Gaudí i ja em conformo, ja està.
Potser sentiu ploure fora i alguna tronada, perquè avui hem vingut a veure Lluís Bassat a casa seva. Ja ho sabeu, aquestes entrevistes, sempre ho expliquem, són entrevistes gravades perquè volem anar a un espai que per aquella persona sigui especial, i en aquest cas doncs estem en un lloc tan especial com la casa de Lluís Bassat. Ara parlaves molt de l'art i et veia explicar-ho amb molta passió. Què t'aporta l'art, Lluís, perquè s'hagi convertit en un dels teus motors vitals als 80 anys i que ja vingui això de fa uns quants anys, no?
T'ho explicaré. Primer, que els meus pares ja em portaven a veure exposicions quan jo tenia 4 o 5 anys. O sigui, jo, a mi em ve de sempre, això de veure art, no? Però la meva professió, la publicitat, la creativitat, es fa quasi sempre en parelles. Això és un invent americà de fa moltíssims anys, on treballa un director d'art i un redactor. Jo sempre he sigut el redactor. Què passa? Pues és veritat que ja fa molts anys que ja no penso en textos, ja penso en idees generals que poden ser imatges, no? Però sempre he tingut la sort d'envoltar-me de directors d'art boníssims. I resulta que quan mires d'on els hi ve la inspiració, aquests directors d'art publicitaris, els hi ve de l'art contemporani. O sigui, ells tenen inspiració de l'art contemporani. I jo, que admiro molt els directors d'art amb els que he treballat, pues, per definició també admiro la font d'inspiració d'aquests directors d'art, que són els artistes contemporanis. Allò que feia l'Andy Warhol, de posar coses absolutament populars i normals, com un bitllet d'un dòlar o com una sopa, una llauna de sopa en un quadre seu, allò ha estat una inspiració bestial per la gent del món de la publicitat. I per tant, per extensió, admiro a les persones que es posen davant d'una tela blanca i decideixen com l'han de pintar, no? O què és el que han de fer. Jo no sé dibuixar, i si hagués sabut dibuixar segurament no hagués estat publicitari, hagués estat arquitecte, que era la meva vocació. Però el profe de dibuix del col·le va dir: mai aprovaràs el dibuix de l'ingrés de batxillerat, de l'ingrés de la carrera d'arquitectura. I llavors vaig fer un any de dret, no existia la carrera de publicitat, vaig fer 4 anys d'econòmiques, però per sort vaig trobar un postgrau a l'Escola d'Enginyers que servia perquè els enginyers que es volien dedicar al món de l'empresa, a la direcció de l'empresa, entenguessin que era el màrqueting, la publicitat, la psicologia comercial. I em vaig apuntar, el vaig fer, i allà vaig descobrir que el que de veritat m'agradava a mi era la creació, i a través de la publicitat he tingut l'oportunitat de ser creatiu tota la meva vida.
Quin lloc ocupa la publicitat ara per Lluís Bassat? Lluís Bassat, conegut, ja ho sabeu, internacionalment, com a publicista, prestigiós, ara ho deies, jubilat. Quin lloc ocupa, quin espai ocupa la publicitat a la teva vida ara?
Pues continuo ocupant un lloc molt important, perquè no deixo de pensar en publicitat. Estic veient la tele i veig un anunci i em surt immediatament com millorar-ho. O sigui, veig els errors que es fan a la publicitat, que són les coses que m'explicaven els meus creatius quan treballaven, i els deia: no, per aquí no, dona-hi la volta i fes-ho d'aquesta altra manera, no? Per altra banda, quan em vaig retirar, la meva empresa em va fer signar un contracte de no competència que va ser de 12 anys, que ara m'he assabentat que els contractes de competència s'acostumen a fer per un any o per dos, però el van fer signar per 12. I quan es van complir els 12 em van demanar si podia renovar per un any més. O sigui, durant 13 anys no he pogut fer publicitat. Sí que n'he fet, perquè hi havia coses que les podia fer. He fet campanyes per Càritas, he fet campanyes per la Sagrada Família, he fet campanyes pel bé comú, no? Això ho podia fer. Però no campanyes per clients. I durant la pandèmia ja va caducar el meu contracte de la competència i em van començar a trucar clients. I al principi per internet, i ara ja personalment, doncs els estic ajudant. Aquí, bueno, aquí m'ho demana i aquí em ve de gust fer-ho, evidentment, no? I normalment no cobro tots els honoraris, els cobro la meva fundació, que serveix per això, per ajudar nens a Àfrica, bàsicament. Perquè l'art a nosaltres ens va costar diners fer la col·lecció, però ara no hi posem diners. La fundació, tot el que rep la fundació, ho dedica a Àfrica, o darrerament també hem vist que Barcelona ho està passant malament, i com que coneixia també la gent de Càritas i la gent del Banc dels Aliments, doncs una part dels ingressos de la nostra fundació van per Càritas o per el Banc d'Aliments o per altres institucions.
Perquè aquesta voluntat d'ajudar, Lluís, perquè aquesta necessitat d'ajudar, deies, a l'Àfrica i també aquí al costat de casa.
Crec que tothom ho hauria de fer a la seva mida, no? Però jo crec que l'ésser humà, si està mínimament agraït a la vida, i jo estic agraït a la vida, vaig tenir sort de néixer en una família educada, no rica, però educada, vaig tenir l'oportunitat de casar-me amb una dona absolutament extraordinària, he tingut una professió que m'ha donat moltes satisfaccions, i jo, que no creia en la sort, que creia que m'ho havia fet tot jo, doncs amb els anys sóc conscient de que he tingut sort i reconec que he tingut sort, i per tant vull que altres persones tinguin també la sort que els hi arribi la meva ajuda, no? Per altra banda, jo quan guanyava diners no me'ls podia gastar tots, o sigui, no mai he estalviat, mai m'ha interessat estalviar diners, mai he pensat en el futur, sempre he pensat ja ingressaré diners en el futur, no? Cosa una mica errònia, perquè t'adones quan tens 80 anys que ja no tens la mateixa facilitat de generar diners com abans. Però no, l'estalvi no ha estat mai part de la meva vocació. I, per tant, tot allò que jo no necessitava ho donava als altres. I això m'agrada molt dir-vos que els meus fills fan igual. És a dir, jo tinc un fill que, quan es va casar, li vaig preguntar si vivia a Washington i es casava amb una noia que havia conegut allà, i li vaig dir si tenia diners per comprar una casa, i em va dir que molt pocs. Vaig dir, però si fa molts anys que treballes i has guanyat molts diners. Sí, però vaig estar al Kazajistan, ell treballa al Banc Mundial, i va estar destinat al Kazajistan, i allà va conèixer una professora que li expropiava el col·le que tenia, una senyora gran. I què vas fer? Pues vaig comprar el col·le, vaig comprar el terreny i l'edifici del col·le. I què vas fer? No, li vaig regalar. Dic, però li vas donar mentre ella visqui? No, per sempre, li vaig regalar. Diu, no, jo et felicito, o sigui, millor que jo, no? O sigui, diu que no li sobraven els diners, va comprar, segurament no era caríssim, però va comprar un terreny amb un edifici que era una escola, i li va regalar a la professora i ja està. Per tant, això, l'exemple, quan em diuen com s'educa els fills, com has educat també els seus fills, doncs mirem l'exemple. I l'exemple que hem donat la meva dona i jo ha servit perquè els altres fills nostres també facin això. Tots ells donen diners a la nostra fundació. Tots ells donen una part del que guanyen a la fundació, que els dona, ja dic, que darrerament més a Càritas i a altres institucions d'aquí que a Moçambic, però tornarem a donar diners a Àfrica perquè ja estan molt necessitats.
Ja ho sentiu, que segueix tronant a fora, estem a la tarda de divendres, ho podem explicar, i ja havien anunciat pluges, i déu-n'hi-do com està caient i com està tronant. Lluís Bassat es va fer conegut per a molts, per la publicitat, però també com a candidat a la presidència del Barça. I això, Lluís, han passat molts anys, però encara moltíssima gent ho recorda, molts socis del Barça i socis del Barça també ho recorden. Per què aquell impuls, aquella voluntat teva, ara que han passat tants anys, va ser el 2003, estàvem parlant de 2000 i 2003, a principis del segle, d'aquest segle XXI, per què vas voler ser president del Barça?
Perquè, mira, perquè abans, l'any 92, havia fet les cerimònies olímpiques, i que no era una tasca d'un publicitari, però va ser així. El Pasqual Maragall em va demanar que concursés, li vaig dir que no, que trobava que les cerimònies olímpiques eren horribles, i em va dir... I li vaig dir, si vols jo et faré la publicitat dels Jocs. I em va contestar fantàsticament bé, em va dir, és que no farem publicitat dels Jocs. Jo voldria que la cerimònia d'inauguració fos com la publicitat de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya. Llavors vaig pensar, doncs igual sí, si ell vol que sigui la publicitat, igual sí que puc participar. Vaig participar, vam co-guanyar amb Ovidio, em van fer president, i durant 3 anys de la meva vida em vaig dedicar a això. La transcendència d'això va ser brutal. El que va ajudar la ciutat de Barcelona, les cerimònies olímpiques i els Jocs Olímpics, va ser brutal. I jo pensava que a través del Barça podia fer molt per la meva ciutat. És cert que m'agrada molt el futbol, és cert que sóc un apassionat del futbol. Ja de nen hi anava amb el meu pare, jo vaig veure quan va arribar el Kubala a jugar amb el Barça, i el Di Stéfano, que el va fitxar al Madrid encara que el tenia aparolat al Barça. Per tant, és de sempre que he anat al futbol, que m'agrada moltíssim. Jo pensava que a través del Barça jo podia ajudar a que la meva ciutat tingués una millor imatge arreu del món. I que el club guanyés, evidentment, i que fos el primer a la Lliga i que guanyés la Champions i que tingués molts èxits, no? I però em van convèncer que em presentés a les eleccions. Les vaig perdre, les primeres, contra el Gaspar. Ell portava, no sé, 17 o 18 anys de vicepresident amb el Núñez. I després, a les següents, quan pràcticament el públic va treure el Gaspar, els meus companys de candidatura em van dir, va, ens hem de tornar a presentar perquè ara guanyem segur, no? I en la porta em va dir, ja sé que guanyaràs tu, però jo em vull presentar pel meu compte perquè vull agafar l'experiència, perquè un dia sí que voldré ser president del Barça. Vaig dir, estupendo, però escolta. I vas dir, i si no guanyo jo, que guanyis tu. I així va ser. La porta va guanyar, no ve el cas per què o com, però mira, ha sigut la sort de la meva vida. Si jo hagués guanyat les eleccions del Barça, no tindria un museu, no podia estar ajudant a Àfrica com estic ajudant, no podia ajudar a Càritas com estic ajudant, o sigui, no podia fer pràcticament cap de les coses que estic fent, no? Per tant, allò no va poder ser, però ja saps, a la vida algunes vegades se t'escapa el tren, a mi aquell tren em va passar, no el vaig poder agafar, però per sort he pogut fer coses que m'han gratificat fins i tot més que ser president del Barça, que potser era una cosa que em portava, que em donava més popularitat, però potser no més prestigi. I jo, tot el que estic fent ara, crec que em dona més prestigi que popularitat, que no la vull ni la necessito.
Deies abans que com a publicista no pots evitar, quan veus un anunci a la televisió, veus una campanya, i pensar com ho faries, o això ho faríem d'aquella o d'altra manera, i a mi em surt l'impuls de preguntar-te com veus aquest Barça, ara en aquest moment, aquest estiu de palanques, de fitxatges, de canvis, de Joan Laporta agafant les regnes del club, no? Aquest Joan Laporta que et guanyava les eleccions fa gairebé 20 anys.
És una de les dues maneres de tirar endavant el club. Jo no crec que hi ha més que dues possibles maneres de tirar endavant aquest club. Una, el que està fent ell, és a dir, jugar-te-la, i jugar-te-la molt fort. Si el Barça va bé i triomfa i guanya lligues i Champions, ingressarà diners, i llavors no seran tan necessaris aquests 25% o aquests 50% als que estem renunciant ara, no? Si no va bé, si no guanya lligues i no guanya Champions, d'aquí uns anys estarem fatal, perquè els altres clubs, com el Madrid, ingressaran la totalitat dels seus drets de televisió i d'altres coses, i nosaltres ingressarem una part. L'altra manera, que és possiblement la que jo hagués fet, és dir, què és el que tenim únic al món? La Masia. Escolta, aquesta Masia, que ha creat jugadors com el Xavi, l'Iniesta, jugadors, el Messi, de tanta i tanta qualitat, escolta, perquè no tenim 10 Masies. Això no val masses diners, no? Perquè no tenim una Masia aquí, una a Àfrica, una al Brasil, una a l'Argentina, i perquè no tenim 10 Masies. I en comptes de ser compradors de jugadors, ens convertim en venedors de jugadors. Ens quedem els que més ens agradin i ens permetrà cada any anar venent jugadors. I si un dia hem de fitxar un tio que no ha passat per la Masia, però que és boníssim, ja tindrem diners per fitxar-lo, no? Això què vol dir? Això és menys arriscat, jo crec, però requereix de la paciència dels socis, de dir-li al soci, mira, durant 3 o 4 o 5 anys igual no guanyem gran cosa, perquè només jugarem amb jugadors nostres de la Masia, no comprarem jugadors a fora, no? Però un dia serem un club únic al món, perquè generarem més jugadors que ningú. Jo crec que si el Barça tingués aquestes 10 Masies, seria el lloc somiat per tots els joves jugadors del món. És a dir, jo vull anar a la Masia del Barça perquè o acabaré jugant al Barça o em fitxarà un club boníssim i li pagarà molts diners al Barça. Jo he jugat més a llarg termini, però això requereix una certa paciència per part dels socis i potser no la tenen. O sigui que igual que està fent la porta està bé.
Això de la palanca no és un concepte com el publicitari, Lluís, tu que això de publicitat en saps tant, no és més publicitat que una altra cosa, perquè no sé si en podríem dir també hipoteca, no? Una...
Sí, però hipoteca és negatiu i palanca és positiu, no? Jo crec que han trobat una bona paraula, perquè mira, amb la palanca s'aixeca el món, com deia aquell dit antic, no? I sí, són maneres d'aconseguir diners ara, que no en tenim, som el club que està probablement més endeutat d'Europa o del món, i en canvi hem gastat més diners amb jugadors que cap altre club. Dius, com pot ser aquest miracle, no? Però el miracle és que no ingressem diners en el futur, ingressem menys diners dels que ens tocava o ens tocaria ingressar. Però repeteixo, igual no hi ha més remei si es vol contentar el soci a curt termini, igual no hi ha més remei que això. Fer un gran equip ara, costi el que costi.
I l'última ja del Barça, que aquí em tira la passió segurament també a mi. El Barça, com a soci, Lluís, i persona que t'estimes tant el Barça, et fa por que un dia es pugui convertir en una societat anònima?
No ho deixarem. Els socis no deixarem que es converteixi en una societat anònima. I si algú algun dia es vol fer alguna ampliació de capital, ens ho posarem com sigui. El Barça ha de ser dels seus socis ara i sempre.
I ja per acabar, Lluís, 80 anys, et veiem superbé, ho expliquem als oients. Jo me l'he trobat 20 anys després, perquè no ens havíem tornat a trobar en persona, i et veig molt bé, realment estàs molt bé. Quin és el teu dia a dia? Quin és el secret d'aquesta joventut, no sé si eterna?
Sí, és que surto 3 dies per setmana en bicicleta amb els meus amics, per aquí pel Maresme, i faig un recorregut molt maco, vaig des dels que siguin del Maresme, ho entendran, surto de Llavaneres, vaig a Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Munt, després vaig cap a Sant Iscle, Sant Cebrià, i arribo a Sant Pol i torno. I això són exactament 50 quilòmetres que he fet dels últims 30 anys 3 cops per setmana, i que amb bici normal, i que l'últim any ja ho faig amb una bici elèctrica, perquè tots els meus companys es van passar a la bici elèctrica i els feia esperar. O sigui, jo vaig estar 2 anys que anava pedalant jo sol, sense ajuda, ells anaven amb bicis elèctriques, i al final vaig pensar, igual t'has de comprar tu també una bici elèctrica. I et canses, també. Què passa? Fem el mateix recorregut, potser arribem igual de cansats, però triguem una hora menys. O sigui, anem més ràpid, únicament, no? Però és un gran invent, això de la bici elèctrica, i estic feliç, i penso que això m'ajuda a mantenir-me més o menys en forma. Després menjo amb cura, intento cuidar la meva salut, i vaig deixar de fumar quan tenia 32 anys, i mai podria agrair-li tant al metge que em va obligar a deixar de fumar, perquè em va mirar pels raigs X i es veu que em va trobar els pulmons fatal, no? I em va dir, quants pitillos fumes al dia? I em vas dir, 3 paquets. 3 paquets? Sí, estàs boig. I mira, és el que necessito, no? I jo quan sortia de casa fumava la quarta cigarreta. I llavors em va dir, mira, si m'hagués dit que fumes un paquet, t'hagués dit, mira, et moriràs als 80 anys d'això o d'una altra cosa. Amb 3 paquets diaris, t'asseguro que no arribaràs als 40 anys o arribaràs amb una enfermedad crònica incurable. Clar, jo tenia dona i fills petits. I vaig pensar, ostres, d'aquí a 8 anys no la puc deixar vídua, no? I llavors això em va convèncer que havia de deixar. Vaig triar un any per poder-ho deixar del tot. Anava fumant, ara ho deixava, ara ho agafava, però un dia, pam, vaig deixar del tot. I mira, l'altre dia em van fer unes proves aquí a la Quirón i em van dir, vostè no ha fumat mai, no? Dic, sí, fins als 32 anys. Dic, doncs pues, miri, no se li nota res, perquè té les venes i les artèries com un nen. Dic, va, estupendo. Per tant, recomano a les persones que ens estan escoltant que cuidin la seva salut, que facin exercici i que vigilin el que mengen i, si pot ser, que no fumin.
Amb 80 anys, en Lluís Bassat li brilla la mirada, sobretot quan parles, per exemple, de l'art, de la voluntat aquesta d'ajudar. No sé si et queda algun somni per complir.
A mi m'hagués agradat molt fer una campanya per motivar els nens a que llegeixin més. A mi em va servir molt llegir de petit. Vaig tenir un professor de literatura boníssim, Ramon Fuster Rabés, que va ser un geni, i ens va animar a llegir i a escriure. Jo he escrit 7 llibres, acabo d'acabar el 8è, i això els he pogut escriure perquè he llegit moltíssim a la meva vida. Els meus redona llegeix ara 2 o 3 llibres per setmana, i els meus fills llegeixen, no sé, un provís de 100 llibres per any. És a dir, hem tingut aquest hàbit a casa i ens ha funcionat molt bé. I jo hauria volgut que tothom, tots els nens de Catalunya i d'Espanya i del món aprenguessin a gaudir llegint. I això els donaria una formació fantàstica pel dia de demà. Però mai em van encarregar aquesta campanya. Potser és la campanya que m'he quedat amb ganes de fer.
Com l'ha imaginat? L'has imaginat, aquesta campanya?
Sí. Les meves filles van venir un dia a casa plorant perquè al Liceu Francès ens havien prohibit llegir. Perdó, veure la tele. Els havien prohibit veure la tele. I jo els vaig dir, no, aquí a casa res està prohibit, parlem-ho. Vosaltres voleu veure la tele? Sí. La voleu veure cada dia? Sí. Fem un tracte, eh? Jo us deixo veure la tele cada dia, tanta estona com vulgueu, si abans heu llegit la mateixa estona. I escolta, van ser les millors lectores de la classe, no? I per acabar la història, un dia entro al quarto dels nens i el petit, no sé, podien ser les 11 de la nit, estava llegint. Dic, però quanta estona vols veure la tele aquesta nit? Diu, no, la tele m'és igual, és que el llibre està fantàstic. És a dir, ja llegien pel gust de llegir, no per poder veure la tele més estona, no? I per tant, hi ha maneres de convèncer els nens que llegir és com la tele, però tu pots imaginar encara molt més maco.
Lluís Bassat, moltes gràcies per aquesta estona de conversa i per obrir-nos a casa teva a la gent del Via Lliure d'estiu.
Gràcies a tu.